Sempre li havien dit que els bolets vermells amb taques blanques eren verinosos. Per això no els va recollir mai, ni tan sols els va tocar. I li va estranyar moltíssim el dia que el bosc va començar a tremolar i a desfer-se davant seu com una bola de gelat, quan les fulles caigudes a terra van començar a dansar i a cantar i les branques dels arbres picaven com qui aplaudeix. L'episodi va durar molt poc, però la va deixar amb la boca oberta i el cistell bolcat a terra amb les mates de roure escampades com una catifa de Corpus.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, el món oníric és un gran generador de fantàstic, però alhora també és el més difícil de plasmar en una novel·la. Quina és una experta és Isabel del Río, com ja ens va demostrar a Rojo sobre Negro, i ara rebla el clau amb El Señor del Viento, la seva última novel·la. Avui parlarem amb ella sobre aquesta creació. Encara en literatura, recomanarem la novel·la Eboracum, de Néstor Pérez Rivero, una proposta que barreja la novel·la històrica amb el fantàstic. D'altra banda, també tindrem al programa l'impulsor del Dia de l'Orgull Friki a Barcelona, Aureli del Pozo, perquè ens expliqui com haurem de celebrar la Diada aquest any, en plena desescalada. I per últim, amb en Marc Garau, repassarem un altre imperdible del cinema, ABC of Dead. És el que donarà de si el 32è quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i Dicker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Tot i que la desescalada ja és una realitat, gràcies a Déu, el cap de setmana del 22 de maig arriben dos esdeveniments del Fantàstic, encara de forma virtual, que ja us vam avançar en el programa de la setmana passada. Iker Mons, què tal?
Hola, com estàs?
Aniràs als actes virtuals o el que tens ganes és de que els... Bueno, que els materialitzin aquí al carrer, fent una mica doncs, el que fèiem abans els friquis, no? Trobar-nos, parlar entre nosaltres...
Mira, jo de lo que tinc ganes és d'acabar ja el curs de la universitat, perquè estic negre.
Que també és virtual.
Bueno, més o menys.
Oi? Sí, és que ja... La cosa,
el
la
virtual
s'ha
quedat per quedar-se, eh? Ha vingut per quedar-se.
Espero que amb els actes del Fantàstic comenci a recular, perquè tenim moltes ganes de poder fer les coses com les fèiem abans, no? Que al final és l'essència d'aquest programa, és l'essència del món del fandom, no? Poder conèixer altra gent que li agrada.
Jo trobo a faltar anar als jocs i amb el micro. Escolta, tu,
a veure,
et veig a fer unes preguntes.
Confiem que això que ara us explicarem siguin els dos últims actes virtuals d'aquest any. No crec que sigui així, però per somiar tampoc no passa res, no?
No.
Comencem parlant de la tercera edició del Sabadell Jocs, que tindrà lloc el dissabte 22 de maig a través de la plataforma Discord. Durant la jornada, que arrencarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre, atenció, totes aquestes hores davant d'una pantalla, això sí que és de valents, hi haurà diferents activitats. Per exemple, hi haurà presentacions i proves en directe de prototips de jocs, i també les novetats de les campanyes de micromecenatge de jocs de taula per part dels seus autors i editorials.
Ah, mira, això està bé.
Són dues qüestions que ja triomfaven molt en l'acte presencial i que ara volen fomentar en aquest acte telemàtic perquè la gent pugui seguir connectant,
sí,
i que tingui ganes, no, de comprar aquests jocs nous que estan sortint, sigui per una via o per una altra. També es podrà jugar partides de rol en línia.
Oh!
Com parlàvem la setmana passada, doncs encara es pot jugar, no, virtualment, encara que es perdin una mica de l'essència que ens agrada a tots, i bé, està disponible per tots els assistents, vull dir, no cal que hi hagi una reserva prèvia ni res, ens connectem aquell dia i diem vull jugar, i hi ha uns directors de joc que posaran els organitzadors i que ens explicaran una mica doncs, com es juga, que faran una mica de coordinadors. De fet, aquest aspecte, el del joc, és l'essència mateixa d'aquest esdeveniment i el que li va donar doncs, el naixement fa tres edicions.
Ah, fantàstic.
I bé, encara que sembli difícil, també s'oferiran jocs de taula online.
Ah.
Això m'ha semblat molt interessant, no sé com ho salvaran, però...
Bueno. Hi ha plataformes que t'ho permeten.
Doncs mira, aquí potser apostaran per aquestes plataformes, no sé si són compatibles amb el Discord, això ho haurem de veure si ens connectem. I també es faran demostracions d'alguns d'aquests jocs de taula amb la ludoteca Board Game Arena.
Uh-huh.
Sempre doncs, busquen complicitats d'altres entitats i d'altres empreses per poder fer tot plegat. I al final de la jornada, que serà totalment gratuïta i oberta a tothom, com dèiem, no cal formar part de l'entitat organitzadora del Cercle Mil·lenari, ni tampoc doncs, col·laborador habitual, doncs s'entregarà un trofeu al millor prototip presentat en aquestes jornades.
Oh!
Que si ens connectem al final podrem saber quin era el prototip bo, diguéssim, i així, si no volem estar connectats tot el dia, també és una opció. No sé com ho veus.
Bueno, podem fer un nosaltres.
De prototip?
Sí.
Ui, 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 jo no en sé gaire de jocs de taula. Jo de moment em connectaré aquí al Sabadell Jocs i a veure si m'inspiro. Et sembla bé?
Vale.
Doncs vinga, som-hi. I el mateix dissabte, 22 de maig, es farà l'acte de commemoració del Dia de l'Orgull Friki, que és el 25 de maig. Cada any es feia l'anomenat Triangle Friki de Barcelona a l'entorn de l'Arc de Triomf, però l'any passat, arran de la pandèmia, es va fer de forma telemàtica i en aquesta 12a edició també serà així. Per conèixer una mica més aquest acte, parlem amb el seu impulsor i organitzador des de temps immemorials, l'Aureli del Pozo. Aureli, què tal?
Molt bones, Karen. Equip del Quimèric, com estem?
A punt ja per la celebració de l'Orgull Friki o no?
Doncs sí, amb moltes ganes. Una pena no pugueu fer-ho físic, però bueno, aquest any per Facebook Live. L'any passat ho vam fer per Instagram Live, aquest any per Facebook Live.
I per què per Facebook Live? Heu fet una marxa enrere o aneu a públic més viejo, no? A veure.
Bueno...
Hem
volgut fer-ho més vintage i que la gent participi també pel xat. Hem volgut fer un canvi allà.
Mm-hmm. I per què heu tornat a triar la via telemàtica? Perquè ara mateix doncs, estem així en plena desescalada, sí que hi ha moltes coses que encara no es poden fer, però no sé si un acte d'aquest tipus doncs, encara es podria haver encaixat.
És que amb el tema de les vacunes i tot, encara seria perillós fer-ho a l'Arc de Triomf. Mm-hmm. Perquè no està la cosa encara estabilitzada del tot i vam preferir tirar per aquesta via i ja donar-ho tot l'any que ve.
Clar, no sé si també el format aquest de lloc perimetrat amb cadires i tot això era una mica anti-esperit friki.
Sí, era molt anti-esperit friki això, fer-ho tot espaciat i amb cadires, no ho acabàvem de veure. Uh-huh. Aleshores que vam pensar en fer-ho per Facebook Live i en aquest cas doncs estarà el manifest que faré jo i a més hi haurà dues persones més que parlaran de uns altres temes friquis per fer-ho més heterogeni i la gent podrà participar per chat i res. No podem passar un any sense el nostre Orgull Friki i bueno, dir-li a la gent que s'animi i que bueno, jo calculo que estarem una horeta i quart, el que el cuerpo nos pida.
Sempre feu la lectura dels drets i deures friquis. Aquest document ha canviat amb els anys? Han anat incorporant nous drets i deures?
Bueno, no els drets i deures no, però sí que canvien els anys i els aniversaris. Per exemple, aquest any, el 25 aniversari de Pokémon doncs estarà molt present, o el 20 anys de l'estrena del Senyor de los Anillos.
Ostres,
20 anys, eh?
Però això sí que són coses que fan sentir gran, eh? Això fa gran, eh?
Sí, sí, ens fan sentir viejunos, però... Sí. Però és el que hi ha una mica, no? Però els drets i deures són una mica intocables en aquest sentit. Mm-hmm. Però bueno, els xascarrillos els canviarem una miqueta.
L'any passat ja, com comentaves, vau fer aquest acte de forma telemàtica. Quina acollida va tenir?
Bueno, va ser normaleta. Unes 30, 40 persones. A veure aquest any quan aconseguim. Clar, és que de forma telemàtica és molt més fred tot, no? Però bueno, la pandèmia és el que ens ha obligat. Ja pensem més en l'any que ve, en donar-ho tot allà a Arc de Triomf.
I creieu que compensa mantenir-ho així? O teniu ganes ja de tornar a lo presencial?
No, tenim ganes de tornar a lo presencial, però també volem dir que seguim aquí, pese a tot, no? Com tots els events que s'han fet i tal, doncs volem dir que és un any més, estamos aquí.
No sé si us passa, Aureli, com també passa amb altres actes, de la por aquesta de desaparèixer, de dir, si deixem de fer-ho 2-3 anys mentre s'allargui la pandèmia, potser després no hi ha una 13a edició de la celebració.
Home, una mica de por sempre tens, no? Perquè dius, uf, 2 anys, no? Ahí fent-lo live, amb el que molava anar a Arc de Triomf i trobar-te els teus companys i cantar les cançons de Doraemon i dels dibuixos animats.
I disfressar-se també, no?
I disfressats, i tothom disfressat, clar, la nostàlgia t'invaeix, no? Però jo crec que no desapareixerà, que la gent tindrà ganes de tornar a la normalitat friki també, no? La nova normalitat friki.
Parles molt de l'any que ve, no sé si el retorn a la presencialitat vindrà acompanyat de canvis o és recuperar l'acte aquest que ja teniu molt consolidat i que teniu un públic molt fidel.
Sí, és recuperar aquest acte i intentar doncs, donar-li més visibilitat, si cal.
Com dèiem...
Però clar, com ara mateix, clar, ara molta visibilitat per online, doncs no podem fer-hi. Però l'important és ser-hi.
Sí.
Com dèiem, serà la 12a edició. Com ha canviat el món friki des que vas impulsar per primer cop aquest acte fins ara?
Doncs ha canviat moltíssim, 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 perquè el 2009 érem res, érem 10 o 15 i no s'entenia bé què era l'orgull friki quan ho parlaves, ni el tema friki que era. I ara veus Barcelona plena de botigues, de merchandising friki, i tu dius orgull friki i la gent ho entén bastant, no? I amb les plataformes i amb tot, diguem que al principi era molt més desconegut el tema que ara. Molt més. Ha canviat moltíssim.
Però què és friki?
Bueno,
crec que...
aquesta és la pregunta que sempre em fan. Jo em remeto a la RAE, no? Que és una persona que té una passió desbordada per alguna afició en concret.
I diries que hi ha més friquis, doncs, si comentes que hi ha més botigues, no sé si les botigues neixen arran de que hi ha més friquis o al revés, que estan generant un producte, una necessitat, no? Com també, per exemple, amb les sèries fantàstiques de Netflix, per dir alguna cosa.
Sí, bueno, jo crec que s'estan visualitzant més, no? Que fa uns anys doncs estava més cap a dintre, no? I ara està més cap a fora. Ara es veu més, ara està millor vist... I ara doncs es visualitza més. Sí, clar, hi ha més friquis i hi ha més visibilitat. Això és indudable. I si contribueixen tot, les botigues, les plataformes... Sí, sí.
Que no opines que hi hagi tants productes friquis mainstream?
Bueno, això és com tot, no? Fins a quin punt l'orgull friqui es mova o no, no sabria dir-te.
I en qui...
perquè també hi ha qui ha vist Bola de Drac i diu sí. Que ja és friqui amb això, no? Aleshores, amb tots els moviments passa això, no? Una mica. Com a les samarretes de heavy metal que veus al Bershka, no?
Sí.
Sempre passen coses així.
Clar, però dius...
Natural.
És ser friqui si només t'agrada una cosa o...
Clar, és una pregunta important.
El friquisme inclou ser polifriqui, no? Aquest concepte que se sent molt ja també.
Polifriqui com poliamor, no? Seria... M'agrada el concepte.
No, realment...
Bueno, tampoc ningú és qui, no? Per dir tu ets friqui, tu no, no? No hi ha un déu suprem que digui això, no? Però...
Home, sí, Aureli del Pozo és el jutge final, no? Del friquisme o no?
Sí, no? Que va, home, que va. Però, bueno, vosaltres mateixos ho feu al programa. Quantes més coses sàpigues del món friqui, doncs jo crec que més friqui ets, no?
Però a vegades diem, això entra en friqui o no?
Clar, perquè nosaltres mateix que fem un programa del gènere fantàstic, a vegades cobrim salons del còmic, per exemple, que de fantàstic hi ha poc, al final és més per la vessant friqui.
Això també és veritat.
Sí, que... Però, bueno, el còmic ja tradicionalment és bastant friqui. Perquè jo me'n recordo de petit quan anava al saló del còmic... Era el raro de la classe quan ho fèiem allà a la Ciutat del Nord. I et signava el Cesc Pinyol, el Fan Hunter, no? Els còmics sempre estan lligats amb una mica amb la cultura underground, no? Encara que ara Marvel, Disney Plus i tal estem més de moda, si hi ha alguna cosa friqui són els còmics, està clar.
I ja per últim preguntar-te, què diries que li falta encara al fandom?
Què li falta al fandom? Li falta alguna cosa?
No sé, pregunto. Potser hi ha deures que no hem fet, no? Com a mans del gènere fantàstic, com a mans del friquisme en general.
És que ja, ara ja tenim sobresaturació d'oferta. Ara és al revés. Abans no hi havia internet i per trobar productes friquis era molt, molt complicat. I ara amb internet i a les botigues tenim sobresaturació de productes. Aleshores, faltar, jo crec que ara ja falta poc, la veritat.
Doncs més val que s'obri que no que falti, no diuen?
I tant, més val que s'obri que no me falte, està clar.
Doncs moltes gràcies, Aureli del Pozo, per explicar-nos aquest acte telemàtic de celebració del Dia de l'Orgull Friki, 22 de maig, per Facebook Live, a partir de les 11 del matí. I hasta que el cuerpo aguante, no?
Sí, que el cuerpo aguante. Que s'animi la gent i que ens comenti coses al chat i a passar molt bé aquell dia i a celebrar el nostre friquisme.
Gràcies, Aureli, que vagi bé.
A vosaltres, una forta abraçada. Cuideu-vos molt.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
L'entrevista.
L'escriptora i llibretera de la Font de Mimir, Isabel del Río, acaba de publicar una nova novel·la del fantàstic El Señor del Viento, a Mapache Libros, que, com en el seu títol anterior, Rojo sobre Negro, del Río, ens fa viatjar per espais onírics per enfrontar-nos als nostres malsons, amb l'expectativa, això sí, d'arribar on la societat ens diu que no podem arribar, amb més o menys èxit. De fet, aquesta és una de les fortaleses de l'autora, descriure el que molts ja hem vist en somnis i portar-ho un pas més enllà. Avui en parlem amb ella, Isabel del Río. Benvinguda al Quimèric.
Hola!
Costa molt preparar una entrevista sense desvetllar coses del llibre i amb un llibre així curtet de novel·la juvenil encara costa més, però ho intentarem. Primer de tot, preguntar-te d'on sorgeix aquest El Señor del Viento, perquè han passat tot just 2 anys des de la publicació de Rojo sobre Negro i això ens porta a pensar que quan vas escriure la novel·la anterior ja et rondava pel cap aquesta.
Sí, El Señor del Viento en realitat té molts més anys que Rojo sobre Negro, perquè El Señor del Viento la vaig escriure després de publicar La Casa de la Torre, imagina, saps? O sigui, fixa't si té anys. Però, curiosament, Apache Libros va decidir publicar-la, no?, d'aquesta manera, amb il·lustracions i tal. Apache Libros va pensar que era un bon moment per publicar-la, a més, tot i que, bueno, va ser escrita... Això, no? O sigui, quan va ser publicada aquesta altra novel·la, és molt actual, vulguis o no, les coses que tracta el llibre no són coses que passin de moda, no? Vulguis, no són problemes que tots patim i realment em fa molta gràcia perquè està tenint una acollida brutal.
En la novel·la vivim les aventures de la Nico, que és una adolescent que fa uns mesos que ha perdut la seva mare i que ara s'enfronta a la desaparició del pare a l'inici de la novel·la. Per recuperar-lo haurà d'entrar en una mena de món paral·lel ple de personatges fantàstics. Volies que fos una mena d'homenatge a Alicia en el País de les Meravilles?
Això sempre m'ho pregunten, però... No, llavors...
És que em vaig trobar explicant l'argument a ma germana i va dir una mena d'Alicia en el País de les Meravelles. Dic, home, no del tot, però sí que és veritat que té uns tints, no?, que t'hi recorden.
Sí, jo sempre jugo amb aquest punt, no?, d'aquests mons que estan aquí però que la majoria no veiem o no volem veure, no? I llavors a partir d'aquí, no?, els personatges van viatjant. En el cas de la Nico, vulguis o no, és un món que està amb nosaltres des d'abans que existíssim nosaltres mateixos, no? I bueno, és el món del bosc, de les llegendes, dels contes de fades...
I era el que també volies, no?, poder recuperar una mica aquest món que moltes vegades ens oblidem, no?
Sí, realment sí i no, perquè vulguis o no, quan jo ho vaig escriure, és tot allò que tens ficat al cap, no?, que ho treus, no?, i que realment no és allò que ho tinguis gaire pensat, és després, no?, quan fas tota la reescriptura i quan fas tot el treball més dens, no?, quan te n'adones que dius, ostres, clar, per aquí tiro, no?, i vas agafant totes aquelles llegendes que ja has donat 4 pinzellades, no?, i les acabes posant bé. I sí, els contes de fades, vulguis o no, i són com si són a totes les meves novel·les.
O sigui, que vulguis que no, et passa allò que els hi passa a molts autors, de quan el lector ve i diu, ostres, això que poses aquí era per reflexionar sobre allò o això altre, i tu no, ho escric perquè sí, però després, no?
Clar, jo sempre dic que vulguis o no, els escriptors tenim tot un bagatge de lectures, de pel·lícules, de teatre, de sèries, de moltes coses, no? Que les tenim allà al cap i acaben sortint d'una manera o d'una altra, no? Tots aquells pensaments i totes aquelles emocions que et fan sentir. Mm-hmm. I vulguis o no, la gent després les interpreta amb el seu propi bagatge. I això és molt divertit, em sembla genial quan et diuen, no sé, alguna cosa que tu potser mai has llegit, mai has vist, i et diuen, uau, això s'assembla molt... I dius, uau, ho he de veure, ho he de llegir, no? Perquè dius, bum!
Som els lectors que et portem a noves referències, no?
Home, això és genial!
Els personatges de la teva novel·la són molt variats i tots tenen alguna virtut que ens agradaria tenir com a humans, aquests personatges fantàstics que comentàvem. Creus que el lector pot treballar per incorporar alguns d'aquests trets distintius dels personatges que ens expliques?
Home, jo crec que sí, perquè vulguis o no, jo trobo que tots, en certa manera, tenim molts d'aquests trets distintius de tots aquests personatges, no? És com si tinguéssim diferents cares, no? I cada personatge n'interpreta una. Llavors, jo trobo que sí, que molts els tenim, no? O sigui, tenim aquesta empatia, tenim aquest valor, tenim tots aquests sentiments i totes aquestes característiques que tenen aquests personatges, no? Mm. Lògicament, algú les té més que d'altres. I alguns tenim més les del Senyor del Viento, no? Que no l'estilo, però bueno, ei, això no està malament tampoc.
Una particularitat precisament que tenen pràcticament tots els personatges d'aquesta novel·la és que estimen molt, no? I que fins i tot aquest estima molt és el que els porta a carrerons sense sortida en alguns casos. No sé si volies demostrar que hi ha diferents maneres d'estimar i que això també et determina d'alguna manera el que fas, el que penses i el que ets.
Jo trobo que l'amor és... L'amor, ben considerat o mal considerat, ens pot portar a diferents camins, no? I que realment és l'amor el que ens mou, no? A tots. Ja sigui l'amor per la nostra professió, l'amor pels nostres amics, l'amor per la nostra parella, l'amor per nosaltres mateixos, l'amor en general, no? I sí que és cert que tots els personatges estimen i, bueno, realment la història sense aquest amor moltes vegades mal interpretat no existiria.
Tant per bé com per mal, oi?
Exacte, sí, també l'amor que, bueno, en certa manera amb la Nico també el que vull ensenyar és això, no? Que el que estimem són les persones, no més enllà del que puguin semblar per fora. Mm-hmm.
Tot i que té moments molt dramàtics, aquesta novel·la té un rerefons una mica més optimista que Rojo sobre Negro. No sé si era buscat o coincideix que en el moment que el vas escriure doncs potser també era més optimista tot plegat, era un bon moment personal.
Que va, en absolut. És la novel·la més happy de les que he escrit en ma vida, t'ho dic en sèrio. I va ser molt divertit perquè quan la vaig acabar d'escriure, a mi sempre em passa, quan acabo d'escriure una novel·la, faig com 5 o 7 finals diferents al final perquè el primer mai m'agrada. Quan vaig escriure aquest, sí, em semblava tan nyonyo, però tan cursi, absolutament, que vaig pensar, a ti què te passa, no? O sigui, alguna cosa se t'ha girat al cap, això no pot ser, tu no ets així. I el vaig haver de retocar moltes vegades, però és que, vulguis o no, aquesta novel·la volia un final feliç i el final feliç...
Jo no volia dir si era feliç o no, ja ho has dit tu, vull dir, no volia fer spoilers, però...
Però el que els hi passa entremig, això sí que no ho direm.
No, però el que és cert és que com a lectora, i havent llegit Rojo sobre Negro fa un any i escaig, estava esperant un final molt dolent, no? I llavors quan veus el final dius, ostres, doncs mira, aquest cop no s'ha cremat tant, no? L'autora sembla que ens ha deixat respirar una miqueta, no?
Bueno, doncs llavors et recomano que llegissis la biologia de la Casa de la Torre, si no l'has llegit encara.
No, encara.
Entonces me resaltiré de todo.
Bé, doncs ja quan l'hagi llegit ja en parlarem, no, del final. Les protagonistes dels dos llibres, no, de Rojo sobre Negro, és que parlo dels que he llegit, ara ja potser també em diràs que coincideixen amb els anteriors, no? Que són noies adolescents. Creus que és una franja d'edat una mica complicada i una franja també en què estem al límit de perdre l'esperança i tornar-nos uns destroyers o recuperar-la i anar fins al final amb l'esperança a tope?
Jo crec que l'adolescència és un moment molt important per tots, no? Perquè és aquell moment en què t'estàs autodescobrint a tu mateix, no? I en aquest redescobriment de tu mateix redescobreixes el món al teu voltant, no? I jo trobo que els personatges adolescents, igual que els nens també, moltes vegades, donen peu a que facis històries meravelloses, perquè tots hem estat nens, tots hem estat adolescents. Potser tu llegeixes una novel·la que el protagonista té 45 anys o que té 50 o jo què sé, i no pots acabar d'entendre el que estàs sentint, no? Però tots entenem un adolescent, perquè tots ho hem estat, no?
I alguns no se'n recorden, sembla, a vegades.
Bueno, sí, molts no se'n recorden, però sí, ho tenen allà ficadet, ja t'ho dic jo. Escolten una cançó que els recorda, ai, la Rita Lesca. Però sí que és molt important perquè és en aquell moment, no?, que decidim qui som. Després anirem canviant, perquè això, vulguis no, l'adolescència es repeteix moltes vegades de la vida,
Sí.
Ja t'ho dic. Però sí, és un moment molt important. I realment la Nico, més que adolescent, és preadolescent, no? Sí, així com la Carrie sí que és adolescent, està ja ben ficada, als 16, ja bien. La Nico no, tindria uns 13, uns 12, saps? Està en aquell moment en què encara no és nena.
Encara se la pot salvar, no? Per això que va bé el llibre, és per això.
No, però és aquell joc, no? De que comença una mica més nena i fa tota aquesta conversió cap endavant. És tot un viatge evolutiu.
M'agradaria llegir un fragment del llibre que va relacionat amb això que has comentat i amb la següent pregunta. Si te has fijado, ningún niño se avergüenza de hablar con un gato, por ejemplo, o de sentir verdadera pasión por los saltamontes. Pero en cuanto empiezan a hablar con los adultos, estos ya empiezan a desenseñarlos. Les explican patrañas sobre el mundo, como si conocieran todas las verdades del universo. Y ellos creen todo lo que sus mayores les dicen. Dejan de vernos, de escucharnos, de hablar con los animales, las plantas, incluso de amarlos. Y es muy triste. No sé si com a escriptora lamentes d'alguna manera que la societat posi cotilles a la imaginació.
Molt. Sí, sí, com a escriptora i com a persona. O sigui, vulguis o no, jo trobo que és molt trist, no?, quan els nens deixen de tenir imaginació. A mi em trenca el cor. I realment jo treballo molt amb nens, no? Llegim, faig grups de lectura infantils i tal, i m'encanta, i veure com el seu cap és esbojarrat i és meravellós. I en aquell moment en què a vegades, no?, et trobes algun nen que ha perdut això, és que és supertrist. En els adults ja, bueno, pot fer poca cosa, no?, però tampoc em podeixo gaire allò d'adults que no tinguin imaginació.
Home, alguns ho porten més amagat que altres, però tenir-la en tenen, no?
Sí. Si no, estaríem molt amargats, en aquest moment.
No sé si creus que hi ha algun tipus d'estratègia per evitar que això passi. No sé si la lectura potser és un primer pas, però és suficient?
Jo trobo que sí, que la lectura fa molt, però trobo que el que ajuda la imaginació, ajuda a tenir una mica de vidilla, no?, i d'alegria, i després també ajuda a llegir i entendre el que significa llegir realment, és veure les coses amb altres ulls. O sigui, no intentar veure-ho tot quadriculat i amb una normativa, sinó adonar-te que la vida és caos i que tot és màgia i que realment les coses poden ser meravelloses i terrorífiques a la vegada, no? I si vas amb això per la vida, flipes, com jo.
Hi ha una altra frase que també la volíem recuperar, que també està relacionat amb això, diu: «Cuando te sumerges en una aventura, te arriesgas a cambiar y has de aceptarlo y aprender. A eso se le llama crecer». Sobre aquest missatge, costaria molt trobar-lo en una novel·la adulta, però a molts els faria o ens faria molta falta. No sé si creus que els joves també els fan por els canvis o al contrari, no? Els veuen bé fins que s'adonen que aquest canvi els ha portat a algun lloc on no havien esperat.
Jo crec que tots, des de petits, tenim por als canvis. Perquè un canvi, vulguis o no, és allò inesperat, és allò que no coneixem, no? És la por a les coses diferents. I vulguis o no, l'ésser humà, és que som així. Tenim por a aquestes coses. Però, bueno, tampoc està malament, no?, tenir una miqueta de por, sempre i quan t'atreveixis a anar cap endavant. No, allò no et freni, no? La por, vulguis o no, es manté vius.
Clar, en el cas de la novel·la, la por la deixes a banda perquè el que has de fer és més gran que aquesta por, no?, que és salvar el teu pare, no?
Exacte, la Nico realment fa això, deixa la por a la banda, tot i que durant la novel·la es veu, no?, que té por, que té ansietat, que té angoixa, es veu, però bueno, com dius bé, té coses més grans a pensar que no passen, que bueno, li faci por tot allò que li està passant.
Pel que fa als adults, en la teva novel·la mostres la crisi que viu el pare de la Nico quan perd la inspiració per pintar les seves obres. Creus que la inspiració està lligada, en certa manera, en aquesta fe en la vida que comentàvem abans?
Jo trobo que a vegades sí, no? Igual, jo per exemple, no sé si serà el cas que li passa a molts escriptors, no ho sé, la veritat, però jo normalment estic més quan estic depre, que no quan estic alegre. Però jo suposo que és perquè quan estic alegre llegeixo, vull viure la vida, no? Surto, faig coses. I jo penso que aquesta és l'etapa, no, d'absorció. Sempre dic que aquí estàs com una esponja, no, absorbiendo tot el que te viene alrededor. I després, quan et sents una mica més de bajona, no, estàs una mica més trist, més apagat, és quan tot això que has anat absorbint surt. No? I al pare de Nico, vulguis o no, no li passa això. El que li passa és una cosa molt forta. De sobte, el pilar de la seva existència desapareix i es troba sol amb una nena que més el culpa. Vulguis o no, això és molt més fort, no? Que no tenir inspiració. I clar, troba inspiració en un moment una mica que potser s'hauria d'haver quedat tu.
Clar, en busca de la inspiració ha perdut altres coses, no? I es podria perdre ell mateix, no? També. No direm més, que si no se'ns en va la llengua, eh? Els personatges que podríem considerar dolents en aquesta novel·la, en veritat, no ho són tant. Vull dir, hi ha molts clarobscurs i hi ha molts matisos. Volies també donar el missatge que no hi ha males persones, en veritat, sinó que són persones ferides que no han sabut curar aquesta ferida?
Jo és que no crec en els típics dolents, ni en els bons tampoc, eh? O sigui, els bons tenen les seves parts obscures i els seus interessos i els seus desitjos i per això es mouen, no? I els dolents també. El que passa és que, bueno, els dolents, doncs... És que, clar, tampoc vull donar tanta informació, no? Em vas estirant de la llengua. És cert, no? O sigui, una persona que es comporta d'una determinada manera hauríem de veure per què s'està comportant així, no? Què és el que li ha passat perquè sigui d'aquesta manera? Lògicament, hi ha coses dolentes que no es poden perdonar, no importa el que hagi passat darrere, no? Però en aquesta novel·la en concret sí que es poden perdonar.
Sí. I crec que ho expliques precisament per això, no? Perquè el lector faci les paus, no?, amb aquell personatge i no el condemni, o els personatges, perquè n'hi ha més d'un, no?, que actuen d'una manera una mica reprobable i després, doncs, sembla que tenien les seves raons, no?
Bueno, jo trobo que vulguis o no, qualsevol novel·la ha de tenir dolents i ha de tenir bons, però perquè simplement és el que hi ha al carrer, o sigui, si tu surts al carrer i tens unes relacions amb les persones, hi haurà gent que es comportarà d'una manera o d'una altra i interferiran dins de la teva vida de forma positiva i de forma negativa, no? Però clar, això no vol dir que siguin dolents o que tinguin ganes de fer-te mal, no? Trobo que
a vegades també, però bueno...
bueno, aquí ja no m'hi vull ficar.
També hi ha dolents, però bé. Sí. Això seria un altre meló a obrir un altre dia.
Per això dic que hi ha coses que sí que no es poden justificar, no? Però bueno, dins d'aquesta novel·la sí que es pot justificar tot.
I ja per últim preguntar-te, el Senyor del Viento, també jugues amb el temps, sí, amb la concepció del temps, la percepció, amb els efectes que pot tenir jugar amb el temps. No sé si t'agrada pensar en el temps amb una visió així una mica romàntica o ets del temps pràctic, no? De què podem fer i què no podem fer amb el temps, no?
Realment el temps a la mitologia, a la filosofia, podem trobar molts personatges, no? que o sigui, tenen un destí prefixat o viuen una espècie de bucle, no? O sigui, com el dia de la marmota. Mm. Anar veient tot això, no? Realment no és una cosa que ens vingui de nou, sinó que durant tota... Des de que tenim escrits, no? Podem veure que tot això amb el temps funciona, no? I bueno, ja veurem el que passarà amb tot això, no? Però dins de la història, vulguis o no, la Nico es troba amb una concepció del temps una mica diferent, no?, de la que estem acostumats, i la prova, doncs, s'hi ha de moure, perquè no hi ha més.
Ai, si Isabel del Río tingués tot el temps del món, què faria?
Jo? Ostres, no sé, passejar pel bosc, llegir, no sé, m'avorriria una mica també. Massa temps tampoc és bo, s'han de tenir coses a fer.
No sé si tens obres pendents també. Vull dir, si hi ha alguna història més que tinguis així mig escrita, mig al calaix, i que si tinguessis temps l'acabaries.
Bueno, de fet tinc cosetes, que ja estan editorial, vull dir que...
Ah, a veure, sí. explica.
No puc dir-ho.
És secret encara, vaja.
Sí, tinc un altre juvenil i tinc un llibre de relats, però calladeta, que no puc dir més. Però, bueno, vaig escrivint, això sí que és cert, i, bueno, clar, sí que és cert que si tingués temps, doncs dedicaria més temps a escriure, no? Però quan més temps tenim, més temps perdem, també ho dic.
Bé, doncs... Així ens...
Netflix és molt dolent.
Així ens quedarem que amb el temps que tenim ja va bé, no?
Bueno, és allò que dius, bueno, en el moment concret que, per exemple, estàs llegint un llibre i vols llegir dos capítols més, si poguessis donar un botonet que et donés l'estoneta aquesta per acabar els capítols,
ai, sí,
seria superguai.
On s'ha de firmar?
Clar, però no allò de dir, va, que els dies tindran 26 hores. No, perquè acabarem fent el mateix, però en 26 hores. El que es tracta és de poder dir, mira, ara necessito dues horetes més. Pam, les tinc. Fantàstic. Però llavors arribaran els senyors grisos de la Momo i ens ho fotran.
Quina depressió, veus? Si sempre acabem amb un final molt trist. Això no és el que volia evitar jo amb aquesta entrevista, però bé. Ens quedarem amb el missatge positiu, que no pares, que segueixes escrivint i que aviat veurem llibres nous. I gràcies, Isabel, per passar pel Quimèric, per parlar-nos del Senyor del Viento i recomanar-li a l'audiència que el llegeixin també, perquè si volen fer un viatge en el món dels somnis i també en el món de la infantesa i adolescència, els agradarà molt. Moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres i un petó molt gran.
Adéu.
Adéu.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric.
La recomanació del Quimèric.
No deixem la literatura perquè avui us volem acostar una recomanació d'un llibre que és un híbrid entre novel·la històrica i novel·la fantàstica o amb tocs del fantàstic, podríem dir. És que no puc revelar gaire perquè si no sí que us foto un llibre d'aire.
Això m'interessa, eh? Però històrica en quin període?
De l'època romana.
Mira,
estem parlant de Voracum Llegaron del Norte del sabadellenc Néstor Pérez Rivero. És la seva primera novel·la, la va autopublicar a Amazon a finals del 2020, després de bastants mesos de documentació i d'escriptura. Ell és un gran fan de la novel·la històrica i un gran fan de la història de l'època dels romans, de l'Imperi Romà.
Vale.
I llavors va aprofitar tot el que ja havia llegit, tot el que ja s'havia documentat, per poder escriure el seu propi argument. Com dèiem, barreja novel·la històrica, de fet, ho és concretament purament novel·la històrica fins a la pàgina 75,
Vale.
I en aquell moment la novel·la dona un tomb i passa a ser novel·la fantàstica.
Però fantàstic d'aquella època, no? O un fantàstic...
Hi ha un element que no revelarem,
vale,
que ens fa canviar aquesta etiqueta i que com a lector ens fa preguntar-nos moltes coses, perquè clar, quan tu comences una novel·la històrica entens que hi haurà doncs, una sèrie d'elements, no? Tens que hi haurà batalles més o menys més o menys documentades, més o menys basades en fets reals, i en canvi aquí ens passa una cosa, no?, que no podria haver passat si no és un gènere fantàstic.
Ja m'ho estàs pintant bé, eh?
Jo diria bastantes referències, però crec que així revelaria coses que no he de revelar. Però, va, deixo caure una referència. Hi ha una cosa en concret que... ja hem vist d'alguna manera a Juego de Tronos.
Vale.
Ara tu pensa el que vulguis, okay,
m'agrada.
Però...
Bueno, hi ha moltes coses a Juego de Tronos, eh?
Moltes,
a part de psicòpates.
Jo ho deixo allà. De què va aquesta novel·la? Doncs ens explica uns fets transcorreguts a Eboracum, que és una colònia civil, però que tenia un fort militar romà al costat, que estava doncs, allà en el límit entre... Britània, no? O sigui, a l'època romana doncs, hi havia una mena de frontera i a l'època allà nord, a Gran Bretanya actual, que separava l'Imperi Romà del que no era Imperi Romà, del que eren bàrbars, i Eboracum era aquesta frontera. I llavors, clar, ells tenen allà les forces, els legionaris allà, perquè ells volen avançar terreny en la zona dels bàrbars. De fet, allò ja era zona bàrbara d'uns anys enrere. Però els bàrbars, òbviament, no es deixaran conquistar tan fàcilment. I posaran doncs, les seves dots en les arts obscures per evitar que els romans passin més enllà.
Aquí ja m'estàs dient més coses, m'agrada.
I aquí és el tema aquest de l'element fantàstic. No? També és veritat que a l'època romana l'element, les creences entre fantasmes, déus, màgia, doncs eren molt més fines que en l'actualitat, per tant... Potser nosaltres ho estem considerant un gènere fantàstic, però ells no ho considerarien, ells s'ho creurien. Ells li farien una altra lectura. Però bé, ja hi anirem, eh? El protagonista és l'Aulo, que és un legionari destinat a aquestes inhòspites terres de Britània. Uh-huh. De fet, ell marxa forçat per les circumstàncies. Ell, el seu pare mor amb una deuda, amb un deute, que ha de saldar. I llavors, clar...
I l'única manera que té de saldar-la és, vinga, va, a la guerra.
Diu, o me'n vaig com a legionari perquè no em puguin trobar, o molt probablement o em mataran o el deute no el podré pagar ni tota la meva vida fent-li favors a la màfia, perquè ens entenguem. Llavors, doncs, ell, a través d'ell coneixerem com és el dia a dia de Boracu, però també ho farem sota altres punts de vista. Per exemple, a mi que em resulta molt interessant, el d'una esclava, l'Islene, i el d'un bàrbar, en Modrains. Per tant, tu veus tots els punts de vista de l'imperi, diguéssim. De fet, un dels punts forts d'aquest llibre, per mi, és la pluralitat de punts de vista que fa que mirem l'imperi romà des de diferents prismes i fem una lectura diferent, perquè, clar, al final sempre ens pinten, no?, quan parlen d'històries de romans. Roma és bona, bàrbars dolents, no?
I t'ho capgiren amb aquest personatge bàrbar que, en realitat, ells veuen els romans com uns invasors.
Sí, 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 sí. De fet, un dels objectius de l'autor, precisament, era desdibuixar les etiquetes de bons i dolents. Ho va apuntar el mateix autor, el Néstor Pérez Rivero, en l'especial de Sant Jordi, de Ràdio Sabadell.
Almenys a la història, no només amb els romans, sempre hi ha com bàndols bons, dolents, i suposo que... No tothom, jo sempre he pensat que no tothom és tan dolent ni tothom és tan bo. Sempre crec que hi ha molts matisos i molta escala de grisos, no?, entre el blanc i el negre. Llavors, a partir d'aquí, vaig intentar procurar a l'escriure el llibre que no hi hagués una clara divisió de bons o dolents, sinó de pensar, bueno, són personatges, cadascun tenen doncs, els seus interessos, els seus objectius, i evidentment doncs, aquests confronten els uns amb els altres i creen amics, però... No perquè uns siguin especialment bons, els altres especialment dolents. Evidentment, hi ha coses que fan uns i fan altres pues que no puc estar-hi d'acord i que no crec que la humanitat hauria de superar-les i no fer-les mai més, no? Però volia tractar-ho des d'aquest punt de vista una miqueta neutral. No sé si ho he aconseguit del tot, perquè a mi el tema romà sempre m'ha tirat molt, llavors potser es nota una miqueta. Però sí que volia presentar-ho una mica així, de dir, bueno, tots tenim defectes, virtuts i a vegades doncs, confrontem en el que realment volem, que no podem tenir tota la vegada.
De fet, l'autor assegura que no cal anar fins l'època dels romans per adonar-te que sota les etiquetes de bons i de dolents hi ha molts matisos i també moltes justificacions, que potser per que la persona que està fent certes coses doncs es justifica a si mateix així i potser tu no ho compres, però bé, aquella justificació hi és. Al final tothom té les seves raons per actuar com ho fa.
Parlem de romans i de bàrbars i... Jo veig una mica com la societat actual, que els pobres legionaris, per parlar de l'Aulo, que estaven doncs, a milers de quilòmetres de casa seva per un sou que no era precisament alt als pobres, i lluitant contra gent o barallant-s'hi o defensant posicions que en el fons pues, era una feina, doncs clar, pobrets, a jutjar-los en ells individualment, en el fons recorden doncs això, a la gent que sempre s'ha pogut guanyar la vida com bonament ha sapigut, i poc més. I els romans, els bàrbars, exactament el mateix. Són envaïts, evidentment, perquè ells ja hi eren abans, com molt ben dius, i l'únic que fan és defensar doncs, el que és seu. Aquí doncs, segur que hi havia també molts matisos entre la gent que tenia una granja i es dedicava a viure i a cuidar de la seva família i doncs, els governants, els líders de les tribus o el que eren una casta de guerrers purament dedicats a la guerra.
I abans ho hem dit una mica, sense posar la punteta, no?, que els elements fantàstics semblen com anecdòtics al principi, en aquesta pàgina 75 que et dic, però en realitat són el motor de la novel·la, perquè és el que va portar l'autor a escriure-la.
Jo tenia una idea d'una situació en concret que sempre m'havia plantejat de com... És una cosa que faig a vegades, de pensar com haurien resolt a una altra època les coses que ens passen ara o que ens podrien arribar a passar o que veus a la tele, a ficció. I en aquest cas concret, doncs, d'aquí em va sortir una mica la idea del llibre, de pensar aquesta situació concreta, els romans, com l'haurien gestionat? I el llibre és, bueno, és un intent, o és la meva versió, de com podrien haver els romans doncs, haver gestionat això. No vull entrar en el detall exactament de què és, per no fer spoilers a la gent que se'l vulgui llegir, però és una mica això, és imaginar-me jo, totalment personal meu, de... Què farien els romans en una situació concreta?
Un dels trets diferencials de Boracum és que presenta escenaris que normalment no són abordats. Mm-hmm. Per exemple, aquest t'agradarà. l'ús sexual que es feia dels esclaus. No sé si hi havies, no sé si havies pensat mai, però resulta que si
a veure,
tens una,
té sentit.
Si tens un esclau a casa, doncs no, les necessitats sexuals no deixen de ser unes necessitats. Llavors aprofites l'esclau perquè la satisfaci, no?
Clar. Té una mica sentit.
Una mica, diu.
Total, són esclaus, són cosa teva. Ho sento, és lleig dir-ho, però són coses, al final, els esclaus.
Jo he de dir que és una de les... Hi ha un parell d'escenes de sexuals entre esclau o propietària i és una de les escenes que més m'ha impactat del llibre, perquè no és habitual que es tracti aquest tema i que es tracti d'aquesta manera, o sigui, de la manera que ho explica, tan directa i tan explícita. No? I resulta que és curiós que la majoria de lectors li han traslladat a l'autor aquesta sensació, la sensació de que, ostres, que impactant sí. aquesta escena.
M'ha sobtat una mica, com m'ha sorprès quan, sobretot al principi, clar, la família i els amics són els primers que se'ls llegeixen un cop surt el llibre no? I te'l comenten en privat, que molta gent m'ha dit el mateix, no? Ostres, quines escenes de sexe més explícites, però en canvi ningú m'ha comentat les de batalla, les de violència pura, que crec que també són bastant explícites, queda molt clar què hi passa, què hi fan, no? I dius, ostres, ens crida molt més l'atenció la sexualitat explícita que la violència. I al final m'ha sobtat molt, no? Però sí que és veritat, això vaig llegint una novel·la, no sé si era de... Ostres, ara no sabria si era de Ken Follett, que hi havia una reflexió d'un personatge sobre l'esclavitud, crec que era l'edat mitjana, que em va fer molt pensar en el seu moment que deia alguna cosa així, que, això, no? Que els esclaus... Al final, és igual que fessin, sempre acabàvem els pobres i pobretes dedicats en algun moment a algun tipus de satisfacció sexual dels seus amos. Evidentment, una escena sexual pot arribar a ser molt violenta i molt desagradable, i una escena violenta de sang i fetge també, no? Però és això, la gent que m'ha comentat el llibre m'ha fet aquesta reflexió i sempre dic, ostres, però no m'has dit res d'això o d'allò altre, que crec que és bastant dur també. I et miren, ja, però és que el sexe...
No sé si t'ha agradat aquesta essència de Boracum, aquesta...
Bueno, sí, és interessant. Sobretot incloure en la història romana aquest factor fantàstic i, a més, una cosa que també m'agrada molt, els bàrbars.
Els bàrbars, a més. El Modrains està buenorro, escolta. Que jo sé que ho deies per això, perquè els bàrbars estan així més forts i més currats.
Sí. No ho deia per això, però
no,
bueno.
Jo creia que sí, però vaja, ara m'has decebut. A veure, sempre en aquesta secció acabem explicant per què us recomanem aquest llibre.
Per què em recomanes aquest llibre?
Doncs a veure.
A mi, no a ningú més.
Primer de tot, el ritme.
Vale.
O sigui, és un llibre que l'agafes...
Això és important,
i dius, ai, no sé, ara l'època romana, quina mandra... Doncs no, perquè és rapidíssim. I com que van canviant de punt de vista de personatges tota l'estona, doncs clar, no et canses mai del que t'estan explicant, perquè just quan a l'esclava li passarà no sé què, canvien de capítol i canvien de personatge.
Ah.
Capítols curts, a més.
Amb cliffhanger i tot.
Exacte, i a més el llenguatge, que també va destacar-ho molt l'autor. El llenguatge el que és com molt planer, no? I els personatges romans parlen com parlaria, doncs... amb tots els perdons, no? Però una persona que repara persianes aquí. Vull dir, clar, aquí ens arriba a l'època actual, ens arriben els textos romans, no? El llatí, sí. Doncs, pulcre, doncs, molt culte, amb un llenguatge... Però, clar, la gent del carrer no parlava així, i això ell ho plasma molt bé. Diuen paraulotes, diuen expressions, doncs, una mica així, doncs, del carrer... I dic, al final és com una mica com la gràcia. És una manera com clara, directa, informal, que jo no he vist a cap llibre de novel·la històrica, perquè sempre s'intenta doncs, que soni així com molt pompós tot, i en aquest cas
molt
no.
Molt elitista, no?
Exacte, i ell creu que s'havia de plasmar que els romans del carrer, els romans esclaus, els romans legionaris, no tenien estudis i, per tant, tampoc no parlarien com, no sé, com Ramon Llull, no? Vull dir, per dir un exemple. A més, es nota que està molt ben documentat, fins i tot amb escenes d'un sopar, no? Un sopar dels romans. Què mengen? Doncs tots els aliments que posa allà, clar, seria molt fàcil caure en un anacronisme, perquè, per exemple, aquí a la Mediterrània, doncs els tomàquets els fem servir molt, però això no va arribar aquí fins que es va descobrir Amèrica, per exemple. O el sucre, no? Són coses, petites coses que demostren que el llibre doncs, està molt ben documentat. Si us va agradar Oscura Roma, que és un llibre que us vam recomanar a l'inici de la temporada.
Molt
doncs,
bon llibre.
Us pot agradar molt Eboracum també, perquè tenen moltes coses en comú. De fet, fins i tot seria un bon experiment llegir junts els dos llibres, perquè conformen una experiència de viatge al passat amb tocs fantàstics molt interessants i crec que estan fins i tot lligats en certa
Ostres.
Manera. Sí, sí.
Ara m'agrada una mica la idea, eh? De mesclar les dues històries, ostres.
Sí, 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 perquè els elements de fantàstic i dels tocs de màgia i de les creences de l'època romana, doncs és el que tenen en comú aquests dos llibres. La màgia, l'ocultisme, doncs, ho dèiem abans, estaven normalitzats a l'època dels romans. De fet, l'autor d'Oscura Roma és historiador, amb la qual cosa doncs,
es nota.
Encara doncs, més fundamentat no, que sigui aquest element a la novel·la. De fet, no és fins l'arribada del cristianisme que es comença a perseguir aquest ocultisme i fins i tot doncs, a desaparèixer. Hem de dir que el Néstor Pérez Rivero ja està treballant en una segona part d'aquesta novel·la. Quan vam parlar amb ell per Sant Jordi, ja havia acabat la fase de documentació i ja estava escrivint aquesta segona part. Per tant, no sé en quins tempos es treballa quan és autoedició, però potser l'any que ve ja podríem tenir una segona part de Boracum llegaron del norte.
Ostres, interessant. M'apuntaré al llibre, eh?
La veritat és que la passió que posa l'autor també ajuda molt, no? A saber que és un llibre que està escrit de tot cor, no? Que és un llibre que tenia en ment d'escriure, que volia explicar coses, no? I bé, ja hem vist una mica a les xarxes socials com ha estat el seu procés de documentació pel segon. Sí que és un llibre que es pot llegir independentment, vull dir que ningú s'espanti i cregui que això, que si llegeixes aquest no et quedaràs content perquè vindran continuacions. No, es tanca pràcticament tots els elements de la novel·la i el que deixa obert és el futur d'aquests personatges o fins i tot doncs, una trama més a llarg, o sigui, de gran abast, diguéssim, del futur de l'imperi romà. Doncs mira, deixem aquest Eboracum, una recomanació de l'autor Néstor Pérez Rivero.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor.
Imperdibles del cinema.
Passem pel cinema, passem per els imperdibles que ens acosta el Marc Garau. Marc, benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Avui ens has portat, ens portes dues pel·lícules que formen part d'una saga, Davis's of Dead. A veure, ja amb la música que sentim de fons, que és la banda sonora de la pel·lícula, i amb aquest nom, ens estem esperant un feliç dia de tu muerte o alguna cosa així?
No, vull dir, la idea encara és més original. Vull dir, a més, ja t'ho posen només quan comença per la pel·lícula i et diuen, trien per cada lletra de l'abecedari, trien un director, li donen carta blanca perquè faci el que vulgui relacionat amb aquella lletra i que tingui alguna cosa a veure amb la mort. O sigui que no deixen de ser un recull de 26 curts de terror relacionats amb la mort.
I són curts que no tenen res a veure entre ells o acaben confluint d'alguna manera?
No, jo juraria, per el que he llegit, que els van fer tots a la vegada, van decidir els directors, vull dir, no es relacionaven entre ells, ningú sabia, tenien, ja et dic, carta blanca, vull dir, tens la lletra, ha d'estar relacionat amb la mort, fes el que vulguis.
I entenc pel que dius que cada curt té el seu director.
Sí, cada curt, vull dir, al final, ja et dic, quasi durant igual, quasi durant més els crèdits del final on t'expliquen cada curt, tot el que això, que cada curt en si de la pel·lícula, vull dir, perquè al final veus la pel·li i posa 2:10 i jo veia que acabaven a l'1:50 i hòstia, ja estarem 10 minuts i sí, clar, cada curt, amb tota la gent que ha treballat a cada curt, vull dir que sí.
No hi havia escena postcrèdit, no?
Digue'm?
No hi havia escena postcrèdit.
A la segona part sí.
Sí? Ostres.
També.
És que clar, jo me l'hauria saltat, perquè sóc la típica que sempre deixo a mitges els crèdits.
Ja t'ho he dit moltes vegades, que ho busquis abans per internet, abans de sortir del cine, si té postcrèdits o no la pel·lícula.
Com vas arribar a aquesta pel·lícula? És coneguda?
Del Festival de Sitges, la primera. Jo vaig veure, només havia vist la primera. La vaig veure en un festival de Sitges l'any 2012. Em va cridar l'atenció i vaig anar a veure-la i em va agradar molt. I la segona part, estava buscant la segona part, que no la trobava ni per Blu-ray ni res, i per sort ara fa uns dies a Filmin van penjar les dues pel·lícules.
O sigui, per poder fer una marató i empalmar una amb l'altra, no?
Sí, però bueno, si vols veure de seguida, si no, al ser curts pots anar fent. Jo, clar, entre el nen i les hores he anat fent a talls, vull dir, no les he vist seguides.
Sí que has vist un curt ara, dos curts després...
Vull dir, he vist, fas 4 o 5, un altre dia 6 o 7 més i vas fent. Ah. Vull dir, l'estar dividida per seccions et dona temps, no cal que la vegis seguida.
I... cap on van aquestes històries? No sé si tenen algun punt comú denominador a part de la mort o si hi ha idees com molt, molt disparatades en aquestes...
Sí, home, evidentment. Vull dir, 26 curs, tanta gent pel mig, i almenys japonesos pel mig, et dic jo que hi ha coses que dius...
Però la pel·lícula barreja nacionalitats o és japonesa?
Barreja nacionalitats, vull dir, a la primera hi ha, bueno, ja et dic, hi ha un director espanyol, hi ha americans, hi ha anglesos, hi ha indis, hi ha japonesos, o sigui, vull dir, hi ha de tot.
Clar, i si són de cultures diferents, dedueixo també que les històries veuen, no?, d'aquestes cultures diferents.
Clar, exacte, veus un curt que està ambientat a l'Àfrica i ja veus una cosa, els japonesos veus tot, tant la part de samurais com la part de perversió que tenen ells, espectacular.
I els fantasmes aquests que tenen així costumistes de les parets, també, o no?
No, això no. Això no? De fantasmes no n'hi ha cap.
Ostres, m'has decebut, aquí.
Bueno, clar, és que normalment els fantasmes, no sé, per curts i així relacionats amb la mort, no sé jo si ho veig gaire, però està molt bé.
Mm-hmm. Hi ha actors o directors coneguts o precisament la gràcia de l'experiment és una barreja així de...
És barreja, vull dir, a la primera part hi ha algun curt que va ser per sorteig, vull dir que la gent presentava el seu curt i el seleccionaven. Després també hi ha directors molt coneguts, hi ha la primera, hi ha el Nacho Vigalondo, que és espanyol, mm-hmm. Hi ha el T. West, que ara ha fet alguna pel·lícula que va sortir a Netflix que estava bé, hi ha el director de la nova pel·li de Godzilla vs. Kong, surt en aquesta primera part... qui més surt a la primera? També surt el Xavier Gens, que és un director francès molt conegut, i a la segona part surten els directors de l'Interior, els francesos, el Vincenzo Natali, que és el director de Cube. Vull dir que sí, hi ha coneguts i no coneguts, suposo que és la gràcia, al final no els hi deuen haver donat molts diners, però els hi han deixat fer el que vulguin.
És que l'experiment en si doncs és molt atractiu, no? Perquè el fet de carta blanca, presenteu els vostres projectes, després ho muntem com una pel·lícula on hi ha aquestes lletres, el punt de partida és molt interessant. De qui ha estat idea això?
Això és una producció d'Amèrica i Nova Zelanda, però diria que la productora principal és neozelandesa. Mm-hmm. I a més es nota, vull dir, l'evolució de la pel·lícula. Vull dir, la primera està bé, però és que la segona... Vull dir, la primera sí que trobes curts bons, curts no tan bons i curts que dius what the fuck. I en canvi, a la segona el nivell puja espectacular. Vull dir, a la segona sí que costa dir, hòstia, aquest curt no m'ha agradat, però gaire, però la resta, a la segona sí que el nivell és brutal.
Doncs clar, així, si haguéssim de triar veure una de les dues, tu preferiries
la segona?
Si només
has de triar una, la segona, però vull dir, al ser curts és dir que es poden veure totes tranquil·lament, vas fent, si no t'agrada tu passes i vas fent.
Quin públic creus que li pot agradar més aquest tipus de pel·lícula?
A friquis, realment, vull dir, gent que li agradin els curts, vull dir, al final no deixen de ser curts, vull dir, és anar descobrint coses, que vulguis descobrir coses perquè curts, perquè hi ha coses, ja et dic, hi ha curts escatològics, curts de pervertits, curts de sang i fetge, curts de psicològic, o sigui, una mica de tot.
Creieu, hi haurà una tercera o...?
En teoria, la segona posava que farien una tercera part, però jo no he vist que l'hagin fet. Sí que, en canvi, vaig veure que havien fet com un ABCs of Dead 2.5, però no l'he trobat, i vaig veure que tots els curts començaven amb M, així que no sé si va ser com una mena de concurs que van fer i no sé si la van arribar a projectar. Així que, de moment, sé que hi ha la 1 i la 2. A la 2 deien, d'aquí 2 anys farem la tercera part, però ja no sé si és que ja no van tenir èxit i no van seguir o no ho sé.
Potser estan en procés de muntatge, també.
Ves tu a saber, ara, amb tal com està tot, és complicat dir res.
No sé si a tu et sembla també que algú que no estigui acostumat als curtmetratges vegi aquestes pel·lícules i s'hi pugui acabar aficionant i que digui, mira, m'agrada això de poder veure molts temes en molt poc temps.
Clar, és això, ja, perquè no són llargs, vull dir, 5, 6, 7 minuts, vull dir que, ja et dic, dona per molt, per fer molts petits tastos de tot.
Els tastauletes estarem contents.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Marc Garau, per acostar-nos a aquesta recomanació.
De res, que vagi bé.
Adéu-siau. fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve explicant-vos tots els detalls de l'edició 9 i mig del Festival de Terror de Sabadell i fent-vos crònica del simposi del Fantàstic sobre còmics i dones que està organitzant en aquests moments la Universitat d'Alcalà.